Aquesta sintonia ens indica que és hora de parlar de psicologia i bàsicament de neuropsicologia. Saludem avui a la Marta Linares, psicòloga clínica i neuropsicòloga. Marta, benvinguda.
Moltes gràcies.
Amb la Marta anem descobrint una mica el nostre cervell. Hem parlat una mica de les parts i avui volem entrar en un capítol important, no?, que mereix, segurament hi dedicarem més d'un programa.
Segurament.
Com és el tema de la memòria, que és com un gran tema, no? Potser sí. D'uns anys cap aquí, amb tot el... Bé, no sé l'aparició, però el diagnòstic d'Alzheimer i el fet que en parlem molt més fa que sigui un tema que tots més o menys n'hem parlat sovint. Però bé, la memòria està ubicada al nostre cervell i també funciona d'una determinada manera. I avui volem una mica saber com funciona. Marta, on tenim la memòria?
Clar, ja saps que jo sempre dic que res és fàcil del que estem explicant ni res és molt senzill i molt concret de poder dir, no? Clar, una vegada més t'haig de dir allò de que de memòria estaven tenint de molts tipus i que, per tant, és difícil donar una definició exacta o curta de què és la memòria. De memòria en tenim de molts tipus, no? Hi ha la memòria de curt termini, hi ha la memòria antiga, hi ha la memòria semàntica, que és la del record de les paraules i el significat d'aquestes paraules. Per tant, de memòries n'hi ha de molts tipus. Aquesta definició de la memòria ha hagut d'anar canviant, perquè abans només es pensava que la memòria era una cosa que servia per retenir, fixar i emmagatzemar informació. És una de les funcions més complicades que tenim els humans, no? La memòria. Ara es veu que la memòria no només té un objectiu d'emmagatzemar, sinó que a més també té un objectiu de donar significat als aprenentatges, interpretar i relacionar amb altres aspectes, no?, d'aprenentatges o altres funcions cognitives. Per tant, això ja ens dona pistes de dir, doncs, la memòria no és, això ho deia en programes enrere, no?, que parlàvem del cervell com si tinguessin diferents...
Sí,
no?
Hi ha diferents departaments. És com una empresa amb diferents departaments.
Exacte, no? I que cada departament té els seus treballadors, però que en si interaccionen. Doncs aquí tenim un exemple. La memòria no és una entitat que pugui funcionar de manera autònoma, sinó que també necessita d'altres processos cognitius. Aleshores, si, per exemple, nosaltres el que tenim és un problema doncs d'una memòria més de tipus retrògrada, doncs hi haurà una afectació en una àrea més concreta del cervell. Tu abans me parlaves concretament del tema de l'Alzheimer.
Sí.
Aleshores, en aquest aspecte sí que tenim molt clar que quan hi ha una pèrdua de memòria, un trastorn amnèsic, en el cas de l'Alzheimer, l'àrea que s'afecta és l'àrea de l'hipocamp. Val? Per això moltes vegades quan venen a la consulta ells a vegades tenen poc reconeixement del dèficit, però els familiars que els acompanya diuen, el que no entenc és que ell se'n recorda molt bé de les coses d'abans,
sí,
i en canvi on té el problema és què hem dinat avui o que si ahir vaig anar-lo a veure o si avui teníem visita amb el metge. Per què? Perquè ells tenen una bona preservació de lo que és la memòria antiga i el problema s'escau i els primers símptomes són en la memòria més immediata, en la memòria més del dia a dia, aquesta memòria més domèstica. Aquesta, en els casos de l'Alzheimer, igual que en altres processos de malaltia neurològica i degenerativa, l'inici d'aquesta falta de memòria neix d'aquesta àrea que en diem l'hipocamp.
D'acord. Per tant, això explica el fet que a vegades, en funció del que hi hagi, ens oblidem d'una sèrie de coses, però en canvi d'altres les recordem, o puguem tenir records molt viscuts d'un tema i d'altres coses ens costin més, perquè no és una sola unitat que estigui complerta, sinó que, com deies tu, i serveix molt bé per orientar-se, tenim aquests departaments diferents i a la memòria passa el mateix. Però els records, a Marta, els conservem tots sencers? O va per parts, també? És a dir, no sé, quan ara algú diu, sí, jo recordo quan era petit un dia que vaig anar a no sé on, no? I aboques aquest record que et ve, el vas gravar així i el reprodueixes o va d'una altra manera?
Clar, s'estan fent molts estudis i per això fins i tot ara, en etapes educatives, es va veient la necessitat de que per fixar un aprenentatge o per fixar un record vagi acompanyat d'un estímul significatiu i si pot ser, que això ja seria estrella, que n'és imprès un aspecte emocional positiu. Si tu tens aquestes dues adherències en aquell moment, és molt més fàcil que tu puguis abocar un record, encara que sigui de fa molts anys, d'una manera menys distorsionada o menys desvirtuada. Per això ara també volen canviar una mica aquests processos de fixar aprenentatges que no siguin per repetició, que era més aviat
el
nostre
nosaltres.
Mètode educatiu, sinó que en parlen, no, de per projectes o per aprenentatges més significatius en el pla de...
Més viscuts, no?
Exacte, com més de treball, no?
Clar.
Com més viscuts. Perquè això ajuda a fixar els aprenentatges. Aquí també has de tenir en compte que obres circuits que segurament van molt vinculats a la motivació, a l'interès, a l'atenció. Aleshores, com dèiem ara, no? La memòria no és una cosa que tingui una entitat que pugui funcionar sola. Aleshores, a l'obrir aquests circuits, tu generes més bon record i que aquell record sigui amb un imprinting més positiu.
Clar. Sí, perquè ens passa a vegades que segur que els oients s'han trobat amb algú que aboques un record i els dos vau viure el mateix i recordeu coses diferents. I dius, a veure, un moment, no, aquella discussió. No, no, si van fer... I l'altre, que no, que no. I llavors aquí no arribes a cap acord perquè tothom ho recorda d'una manera diferent.
Jo penso que aquí, amb això que dius, Neus, que està bé perquè sempre me fas rumiar, aquí hi ha dos aspectes que els hem passat per alt i que molt bé perquè a través d'això els podem recuperar. Hem parlat de l'aspecte emocional, no? I hem parlat de l'aspecte d'atenció. Jo penso que també hem de tenir en compte quina base neuropsicològica tenim cadascú de nosaltres.
Que és diferent.
Que és diferent. És a dir, jo, per exemple, puc tenir de manera innata una habilitat per tenir una memòria numèrica i una altra persona no, no? Aleshores, això ho hem de tenir clar perquè d'alguna manera podrem assumir què és allò que més ens costa en determinades tasques i fins i tot si algú té l'interès i la motivació, com ja hem parlat altres moments, això són aspectes que tu també pots treballar i que també els pots millorar amb entrenament. Per tant, sí, és cert, una persona pot estar experimentant el record d'aquell moment, però què passa? Primera, que la base neuropsicològica de cadascú pot ser que tingui més habilitats innates o no. L'altre és l'imprinting emocional. I l'altre, jo estic segura, que és aquell aspecte d'atenció en allò que fas o allò que passa en el moment que passa i es dona. Jo, per exemple, sóc així com molt intensa i hi ha moments en què dic, a veure, com va anar allò, no? No? I, per exemple, el meu germà és una persona que recorda pràcticament des dels 3 anys qualsevol experiència de la seva vida. Segurament jo, el meu grau d'atenció, no? Em puja més l'emoció que l'atenció, aleshores, evidentment, em costa més fixar determinats records. Per tant, sí, no ha de ser una alteració o no ha de ser un problema. Veritablement, jo penso que ho hem de normalitzar, és com qui té més habilitats doncs, per escalar o per córrer o per... No? Però vull dir que no es tracta d'una incapacitat o un problema, sinó que moltes vegades és també conèixer-se a un mateix en aquests circuits, identificar, entendre, perquè així també evites que despertin algunes preocupacions que a vegades poden sorgir, i l'altre, reforçar-ho si tu tens la motivació, perquè com ja vam parlar, són coses que es poden treballar. Però jo penso que en aquest aspecte hi ha això, l'atenció i l'imprinting emocional ens sembla molt important per com fixem els records i per això poden haver-hi algunes diferències.
A l'hora d'abocar, a l'hora de recordar les coses, a part així més de records, com ara dèiem, el cervell ho fa de forma que ho agafa, és a dir, que en aquell moment va passar una situació que la vam captar, com tu ara explicaves, emocionalment, pels sentits, no? L'olfacte, la vista, no? Quan vivim, no? Els sentits ens aporten molta informació. I després, quan anem a buscar el record, jo primer pensava que llavors ens venia com tot el record de cop, no? I ja tinc entès que diguéssim que es torna a crear.
Com una seqüenciació.
Exacte, es torna com a crear. I aquí pot ser on a vegades pugui haver-hi alguna errada, fruit del que tu ara explicaves.
És una cosa que s'ha d'organitzar, no? Per tant, evidentment, sí que és cert, que a vegades el com a seqüència, com s'organitza, és com un puzzle que ha de tornar a encaixar.
Exacte.
No és algo que tu vagis a
no
buscar...
No és amb un calaixet que hi treus aquell record sencer, no?
Correcte.
Sinó que es torna a encaixar les peces.
Correcte. No sé, no estem parlant purament d'això, Ara et posaré un exemple que potser no té res a veure, però és en la construcció de les sensacions o dels records, això que tu dius, no? Ara amb el Covid, per exemple, amb la Covid hi ha moltes persones que han tingut un Covid persistent o no ha arribat a ser un Covid persistent, perquè se sap que per catalogar això has de tenir com a mínim doncs, un any de convalescència posterior a aquest diagnòstic, però sí que han tingut una convalescència molt llarga, no? Aleshores han despertat dèficits cognitius, algú que ens estigui escoltant ara sabrà que pot tenir aquestes sensacions, o fins i tot han fet una anòsmia, que és aquesta pèrdua de l'olfacte,
sí.
No? Aleshores, clar, evidentment ja vam explicar que tots aquests processos realment són neurològics. Quan aquestes persones m'expliquen a mi, em deien, és que no tinc la sensació del gust al cafè, no? Com han incorporat de nou això? No els hi ve de cop. Passen per una sensació de metall, passen per una sensació de fusta, passen per una sensació de... i es torna a reconstruir la connexió de l'estímul i l'imprinting d'aquell estímul. Són dos exemples diferents, estem parlant de com abocar, no? un record o una sensació d'una cosa, estàvem parlant més del que és l'aspecte de la memòria, però hi ha molts processos a nivell neurològic que quan tu els aboques no tornen
així
en el pack complet, no? Sinó que és una reconstrucció. Evidentment, en aquesta també hi pot haver aquesta variable que tu deies, Neus, de dir perquè algú pot, no? Explicar amb el temps d'una manera diferent
sí,
a l'altra.
Sí, que a vegades dius... Que confiem molt en la nostra memòria, està bé que ho fem, però també ser conscients, no, de tot el que tu expliques, perquè a vegades és cert que et trobes en aquestes situacions un record que tu creies molt viscut i resulta doncs, que no, o record recreat. És a dir, a vegades quan som petits hem sentit una història a casa moltes vegades sobre nosaltres mateixos, no sé. És que sempre, sempre quan dormies tu feies servir dos xumets i tal. I arriba un moment en el que series capaç d'abocar com si realment tu recordessis que allò havia passat, i potser per edat o pel moment no ho recordaries, sí. Perquè has anat creant a la ment tot aquest record, no? Vull dir que és molt complex.
Clar, jo l'altre dia en parlàvem i dèiem que hem d'entendre que el cervell no és una cosa unidireccional o només intrínseca. És a dir, parlàvem de que hi ha experiències, ambient, entorn, emocions que poden canviar la fisiologia o el funcionament del nostre cervell. Per tant, hi ha aspectes que les persones, perquè hi ha molts missatges que els hem rebut com inputs, que han acabat sent com creences,
totalment,
que han set aprenentatges adquirits, veritats, i que no ens n'adonem i que moltes vegades ens basem en això. Que clar, tu vas creixent i a vegades dius... Allò que em deien, en aquest cas l'exemple que tu ens poses no, perquè és una cosa més anecdòtica, no? Però tu t'imagines que de petit et van dient tu no serveixes per estudiar, no? És a dir, com això es fixa, com tu això ho pots arribar a fixar, ho generes a nivell cognitiu com una veritat...
I tu creus.
I una limitació.
Totalment.
Perquè canvies la teva conducta, canvies el teu focus d'interès i fas com un reajust en comptes d'una superació, un reajust d'aquí cap en amunt, sinó d'aquí cap en baix. Per tant, també hem de pensar que el nostre cervell emmagatzema, incorpora, experimenta i hem de cuidar molt quin determinats tipus de missatge perquè poden ser limitadors, poden arribar a limitar, no? Per tant, sí, jo moltes vegades quan treballo amb pacients com d'Alzheimer, moltes vegades el que veig és com ells, la memòria que més perdura en el temps és l'antiga. No són capaços a vegades de poder-te parlar perquè han perdut ja molt de vocabulari o no són capaços de poder-te explicar què han dinat i venen a la consulta a les 3 de la tarda, però són capaços de recitar-me el primer poema que van aprendre a l'escola.
És fascinant,
no?
Aquesta part.
Aleshores... Això que començàvem parlant avui, no? La memòria és una entitat que no treballa sola, que té moltes dimensions, que això evidentment té a veure amb l'àrea del cervell en què s'afecta. Si jo, per exemple, deixo de recordar com es fa una cosa, que això a vegades és el que porta aquestes apràxies executives, no sé fer allò que sabia fer, evidentment aquí el conflicte de la memòria és perquè estem més en la frontera frontal del nostre cervell, no? I en canvi, quan parlem d'un trastorn amnèsic pur, que hem parlat que és el característic de l'Alzheimer, és perquè tenim una afectació més en el que és l'àrea de l'hipocamp. Per tant, una vegada més veiem que aquell exemple que posàvem al principi del cervell en compartiments com una empresa i els seus treballadors i tal, aquí torna a ser-hi.
Mm-hmm. Doncs per avui ho haurem de deixar aquí, Marta, però continuarem parlant, evidentment, i de la memòria, perquè tinc moltes preguntes per fer-te i, evidentment, hi ha moltes coses per continuar comentant, sobretot també per anar entenent aquesta línia entre quan ens hem de preocupar, quan no, també l'envelliment. Per tant,
correcte,
en continuarem parlant
molt
la
bé,
setmana
Neus.
Vinent. Gràcies,
moltes
Marta
gràcies
Linares.
Gràcies a vosaltres.